partir de este...
Son las 7.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Si hi ha un dia de l'any que agrada a tothom, és el d'avui, la Diada de Sant Jordi. És una de les festes tradicionals més esperades. El dia de la rosa, del llibre, del carrer... perquè no hi ha ningú que a aquesta hora doncs, encara no hagi fet una passejada i hagi remenat en alguna de les moltes parades que hi ha arreu de Catalunya. Avui es vendran uns 7 milions de roses, la majoria, per cert, de Colòmbia, i els llibreters confien en superar els 2 milions de llibres que es van vendre l'any passat. Carrers plens, és molt difícil encara caminar pel centre de Barcelona, ho comprovarem d'aquí un moment. És l'ocasió perfecta perquè autors i lectors es coneguin. Avui és, sens dubte, el dia dels caçadors de signatures. Hi ha hagut cues llarguíssimes durant tot el dia, encara aquesta hora. I qui més qui menys, a les 7 de la tarda doncs ja haurà complert amb la tradició de regalar un llibre, una rosa o les dues coses. I és que hi ha poques combinacions tan maques com aquesta per demostrar l'amistat i l'amor.
Hem sortit a celebrar, en aquest cas, l'amistat, que ens estimem moltíssim.
Hem comprat les roses per la seva xicota, sí que...
I, bueno.
I la idea és anar a veure llibres i poqueta cosa més, aprofitar. Ah,
celebrant l'amor.
A Barcelona, la principal novetat aquest any és que no hi ha parades a la Rambla, ja sabeu, per les obres que s'hi estan fent, però totes aquestes parades s'han traslladat a la plaça Catalunya, Portal de l'Àngel i també l'Avinguda Catedral. Pràcticament 4 quilòmetres de parades i molta activitat també a la resta de districtes de la ciutat. Això a Barcelona, perquè no cal dir que la Diada de Sant Jordi s'està celebrant a tots els pobles i ciutats de Catalunya. Vinga, són les 7:02 de la tarda, però encara hi ha molt d'ambient, encara queda molt Sant Jordi, o sigui que sortim de l'estudi i baixem al carrer. Tenim a la Mar Puerto i al Ferran Rovira, que estan donant voltes pel centre de Barcelona. Connectem primer amb la Mar Puerto a veure on està ara mateix i, sobretot, com està l'ambient. Mar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Sí, Sant Jordi un any més transforma els carrers en una autèntica celebració col·lectiva. El centre de Barcelona està completament ple, amb carrers pràcticament col·lapsats, amb moltíssima gent que avança entre parades de llibres i roses, i l'ambient és el d'una gran festa a l'aire lliure. Converses per tot arreu, persones fullejant llibres mentre caminen, d'altres que encara busquen aquell títol concret o esperant el seu torn per una signatura, i les parades no donen l'abast. Els venedors de roses treballen sense parar, embolicant rams un darrere l'altre, mentre a pocs metres les llibreries i editorials concentren llargues cues de lectors. Aquestes hores es barregen famílies senceres, parelles i grups d'amics, molts ja amb la rosa a la mà i el llibre sota el braç, i a més avui es nota també la primavera, perquè fa una mica d'aire i el pol·len dels plataners està provocant més d'un esternut i també molta tos pels qui passegen. Però més enllà de tot això, el que domina és el simbolisme d'aquesta tradició, compartir històries, celebrar la lectura i convertir la ciutat en un gran punt de trobada. Aquesta hora, si parlem de cues i d'expectació, un dels noms que més destaca encara és el de Pedro Almodóvar. Molt a prop d'aquí està signant llibres i ha generat una cua constant durant bona part del dia, amb moltíssima gent que esperava el seu torn i un ambient d'autèntica expectació. Una d'elles és la Gisela, que ha estat fent cua per veure'l.
Póster de la peli.
Sí.
De Amarga Navidad. Yo soy de Chile, pero vivo acá, trabajo en un cine y estoy esperando la fila.
¿Es el primer Sant Jordi que vives o ya son varios?
19 años acá. Me encanta Sant Jordi.
I també molt interès per Eduardo Mendoza, no només per la seva novel·la, La intriga del funeral inconveniente, sinó també per tota la polèmica que l'envolta avui. Hem parlat també de visitants internacionals, com la Paola, que ha arribat d'Itàlia, i ha viscut avui precisament el seu primer Sant Jordi. ¿Estáis aquí mirando dos libros?
Sí.
¿Tenéis claro si lo vais a comprar? Si no...
No sé si lo voy a comprar. Este me parece muy bueno, pero es que es en catalán y yo soy italiana porque estoy aquí de Erasmus. Y no sé si lo voy a entender. Y este es otro que me ha parecido muy bueno. Y nada, me lo estoy pensando un poco.
¿Es el primer Sant Jordi que vas a vivir
sí,
aquí entonces?
Sí.
¿Y cómo lo estás viendo? ¿Es tal y como lo esperabas o no?
Sí, es muy bonito, sí, me parece muy bonito.
Qué bien.
¿Y te han regalado una rosa? ¿Vas a regalar alguna?
Me han regalado una cuando hice la compra.
Pues que vaya muy bien, muchas gracias.
Pues gracias.
I pel que fa als llibres, es parla molt de les novetats d'aquests autors, però també de títols recents i recomanacions que van passant de mà en mà entre els lectors. Per tant, Yolanda, un Sant Jordi on l'oferta és tan àmplia com l'entusiasme del públic.
Molt bé, doncs molts llibres, per triar, és veritat, costa decidir-se amb tanta oferta. Marc, gràcies, tornem a parlar amb tu d'aquí a una estona. I anem a veure on tenim el Ferran Rovira, que també estava buscant protagonistes d'aquest Sant Jordi. Ferran, on et trobes? Bona tarda.
Doncs, Yolanda, em trobo al xamfrà del Passeig de Gràcia amb Rambla Catalunya, un xamfrà que avui es presenta especialment solidari. Aquí es troben paradetes com la de les dones afectades per la violència masclista, la de l'Hospital Sant Joan de Déu o la de la Fundació Pasqual Maragall, que és precisament amb la que m'he pogut apropar a parlar. He pogut parlar amb la Maria del Carme, que ens explica que fa molts anys que participa en aquesta diada d'una forma diferent.
Des que es va iniciar, des que Pasqual Maragall va dir que tenia la malaltia i es va dir que formaria la fundació, doncs estic aquí.
I és que, tot i Sant Jordi és tradicionalment una diada de llibres i roses, cada cop són més les parades que aprofiten per donar visibilitat a causes socials i de recerca. En aquest cas, cada rosa té un valor solidari per lluitar contra una malaltia tan dura com és l'Alzheimer, que fa patir tant a la persona que la pateix com als seus éssers estimats.
Però de moment està animat, la gent està bastant, la gent que s'apropa al nostre estand està bastant conscienciada amb lo de la malaltia de l'Alzheimer avui dia.
I sobre els guanys d'avui, ells hi són aquí tot el dia, però tot el que recaudin serà destinat a la recerca sobre la malaltia.
Sí, va tot a la fundació per la recerca de la malaltia, no és per res més, és per la recerca de la malaltia.
Segons ens explica la Maria del Carme, el ritme de ventes a aquesta hora de la tarda és bo, tot i que encara podria apretar una miqueta més.
Jo és que, com comento, a 3 anys he vingut pel matí, però amb aquest any m'ha tocat vindre per la tarda i de moment pues, el que estem veient, pues, la cosa va bé, i vull dir, no és una cosa excessiva tampoc, però que es va desenvolupant bé.
A més, aquest any la parada inclou una iniciativa curiosa que connecta amb la memòria, que precisament és el que afecta més aquesta malaltia. I és que aquest any s'ha inclòs una càpsula del temps on els visitants poden depositar els seus records.
Sí, sí, bé conscienciada a lo que és la malaltia. I vull dir, a més tenim una càpsula d'allà dels records que dintre de 12 anys s'obrirà. Llavors tenim unes paperetes, llavors tu escrius el record que tu t'ha causat més, bueno, que per tu és més important. L'escrius i llavors dintre de 12 anys aquella càpsula s'obrirà.
I aquesta és la gràcia. D'aquí 12 anys els records depositats sortiran a la llum i la Fundació compartirà a cada persona el record que ha depositat avui i també en publicarà els més destacats.
Bueno, això han dit que ho obriran i que escolliran el record que potser sigui el més que els cridi l'atenció. No sé, això és el que han dit que faran.
De fet, aquesta iniciativa ha despertat interès entre molts visitants, fins i tot figures conegudes com el president de la Generalitat, Salvador Illa, que s'ha apropat aquí.
Una munió de periodistes, però ell cada any ve sempre, Bueno, cada any des que està, tampoc s'entengui. Però sí, sí, ells sempre venen a passar per aquí, per la fundació, i es queden a Rosa i...
Un president que també s'ha animat a deixar un record a la bústia, un record que s'ha guardat per ell i que no sabrem fins d'aquí 12 anys si la Fundació Pasqual Maragall decideix publicar-lo.
No, l'ha escrit, ningú li ha preguntat i l'ha anat ell mateix a tirar a la càpsula.
Doncs Yolanda, jo et deixo ja i ara mateix em disposo a escriure el meu record per la bústia, que d'aquí 12 anys, quan me l'enviïn, segur que em fa bastanta il·lusió recordar aquest moment.
Molt bé, Ferran, doncs haurem d'esperar 12 anys per veure quin record en deixes. Gràcies, tornem a connectar d'aquí a una estona. Vaja, doncs hem comprovat una mica l'ambient que hi ha aquesta hora al carrer i ara el que fem és una ullada a la informació de servei. I no ens podem queixar perquè estem tenint una diada de Sant Jordi esplèndida, amb alguns ruixats, això sí, aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu. El vent i el polen han estat també dos dels protagonistes que no estaven convidats a la festa. I demà divendres, doncs més del mateix, sol i algun ruixat de tarda al Pirineu. Les temperatures seguiran pujant. I ens interessem també per la situació del trànsit. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, a banda d'aturades habituals en aquesta àrea metropolitana i les seves rondes, repassem incidències. Tenim aquest accident a l'autopista C33, zona de Montcada i Reixac, que encara ara talla carril en sentit Barcelona. Aturades de més de 5 quilòmetres entre la Llagosta i Montcada i Reixac. Això a l'autopista C33, aquests 5 quilòmetres de cua en sentit Barcelona, com us dèiem, és a causa d'un accident. Autovia A2, tram d'Esparreguera. Un vehicle avariat ja fa estona que talla a carril en sentit Lleida. Retencions, trànsit molt lent durant més de 4 quilòmetres entre Brera, Esparreguera, autovia A2, sentit Lleida. Acabem amb un accident a la C14, a Bassella. En aquest punt de la C14 es dona pas alternatiu als vehicles. És tot des del Servei Català de Trànsit.
I després de la publicitat seguirem gaudint d'aquesta diada de Sant Jordi, però no parlarem de roses ni de llibres, sinó d'una altra tradició que cada any s'imposa més, i és el pa de Sant Jordi. Parlem de seguida amb el guanyador del millor pa de Sant Jordi 2026.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero en la era digital, en la que la desinformación viaja 7 veces más rápido que el desmentido, la propaganda ya no es un arma más, es el arma por excelencia. Quien la maneja mejor, quien impone su relato a la opinión pública, gana.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
¿En qué está hoy España en varios frentes informativos?
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news?
La radio es la verdad que nos hace libres y la nueva radio es COPE.
Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Gracias a esta sustancia que estaba dentro del arenque, que tenías que reventarlo.
Me estás dejando alucinando, pero ¿quién se le pasó eso por la cabeza? ¿En qué momento alguien descubrió eso?
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emisora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
La pregunta que abans se m'ha oblidat dir-te és: huele a nuevo el Camp Nou?
Huele a nuevo, home, ja són els lavabos olorant a pintura.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Hi ha un producte que ha anat guanyant protagonisme, ara ho avançàvem, en un dia com el d'avui, i és el pa de Sant Jordi, amb les seves franges inspirades en els colors de la senyera. Tenim la sort de parlar avui amb la persona que fa el millor pa de Sant Jordi 2026, qui ha guanyat el primer premi aquest any. És l'Emili Feliu, del Forn Sant Josep, que està al carrer Roger de Llúria de Barcelona, número 98. Emili, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bueno, primer de tot, felicitats per aquest premi. Això és un privilegi que es reconegui que el teu pa de Sant Jordi és el millor que es fa a Catalunya, no?
Sí, moltíssimes gràcies. Sí, mira, és un concurs que està molt bé, mm-hmm. I es presenta molta gent i bé, mira, un any guanya un any guanya un altre. I aquest any ens ha tocat a nosaltres.
Molt bé, i aquest primer premi, no sé jo si ha portat a molta gent al vostre forn a provar el millor pal de Sant Jordi, i no sé si es fan reserves per no quedar-se sense.
La veritat és que sí que hem fet alguna reserva, però sí que s'ha notat que la gent s'ha enterat i tothom vol provar. Mm-hmm. Molt bé,
Emili. I què porta aquest pa de Sant Jordi perquè estigui tan bo? A veure, quins ingredients porta? Crec que no porta ni colorants ni additius, que tots els ingredients són naturals, no?
Sí, és la recepta que va deixar qui el va crear, que va ser l'Eduard Crespo, de la Fleca Balmes, l'any 88.
Sí.
I és bàsicament la recepta que hi va fer.
I com s'aconsegueixen aquests colors tan característics, Emili?
Amb la sobrassada al vermell i amb el formatge al groc. I queda, no fa falta posar colorant perquè només amb el color que deixa el producte aquest ja es veu que és una senyera.
Ara feies tu referència a l'Eduard Crespo, que va ser qui va crear aquest pa de Sant Jordi. Ell va compartir la recepta, que ara podem trobar en molts establiments, però jo no sé si aquesta recepta original s'ha mantingut tal qual o cada forn l'acaba adaptant a la seva manera. Home, en el vostre cas?
En el nostre cas, el que hem fet és adaptar-la a treballar amb la massa mare, des de que fem servir la massa mare natural, que deu fer uns 10 o 15 anys. Llavors és simplement reformular una mica, perquè d'afegir la massa mare has de calcular una mica l'aigua, però bàsicament les proporcions de sobrassada, proporcions de formatge, i això són la mateixa.
I heu notat, Emili, que és una tradició aquesta que ha anat agafant volada, és a dir, que cada vegada hi ha més gent que el dia de Sant Jordi vol el llibre, la rosa i també el pa de Sant Jordi.
Sí que s'ha notat molt. El concurs també ha tingut, no sé quants anys fa, igual fa 7 o 8 anys que es fa el concurs, o 10 anys, no ho sé exactament, i això també li ha donat importància. I a part també jo crec que la gent s'ha preocupat de fer-lo cada vegada millor, i el ser un producte, el millorar els propis forners del producte, ha sigut un producte que la gent també ha valorat més.
Molt bé, i escolta, com recomanaries menjar el pa de Sant Jordi? Es menja sol, per acompanyar salat, dolç?
Jo el menjaria sol. Sí, per acompanyar qualsevol salat, però bàsicament jo crec que és més un pa per menjar sol, perquè ja té un formatge, té una sobrassada i unes nous, ja és com... És per menjar sol, vaja, jo crec.
Molt bé, doncs ja ho sabeu, aquest Sant Jordi, a banda de regalar llibres i roses, també podem gaudir del pa de Sant Jordi, que s'ha incorporat ja com una tradició més. I si voleu tastar el millor pa de Sant Jordi d'aquest any, doncs el trobareu al Forn Sant Josep de Barcelona, al carrer Roger de Llúria 98. Emili Feliu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta diada de Sant Jordi. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon Sant Jordi.
Igualment, bon Sant Jordi. I molts de vosaltres segur que heu buscat o esteu buscant encara un llibre per regalar, per grans o petits. No sé si sou dels que ja porteu el títol apuntat amb un paper o dels que improviseu en el darrer moment. Avui ens preguntem com podem escollir el millor llibre per regalar a joves i adolescents, quina pot ser la millor elecció per aconseguir, doncs, que s'enganxin a la lectura. Li preguntarem ara mateix a la doctora en Filosofia i Lletres, Sílvia Mas. Què tal, Sílvia? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs a veure, sortint de dubtes, què ha de tenir un llibre perquè enganxi a un nen, a un jove, perquè s'enganxi a la lectura? I això no és una feina fàcil, les coses com són. Molts pares, mares, tiets, avui s'hauran passat una bona estona davant de les parades dient, a veure, quin llibre trio? Doncs quin consell els hi podríem donar?
És cert que ara es publica molt i dintre de totes les publicacions que hi ha algunes que tenen més qualitat que altres. Per tant, no és fàcil moltes vegades fer una bona tria i una bona selecció. El que enganxa més els infants i els joves és la sensació de plaer. És a dir, quan un gaudeix, quan un experimenta plaer llegint, allò ens atrapa la lectura. Per tant, hauríem d'intentar buscar què és allò, quins ingredients haurien de tenir aquests llibres, no?, perquè acabin enganxant els nostres joves, els nostres infants, a l'hora de llegir. Una de les primeres, un dels primers elements a tenir en compte és pensar molt en l'infant o en el jove al qual, no?, li volem regalar un llibre. Per tant, hi ha un primer punt important, que és tenir en compte l'edat, i més que l'edat, la seva maduresa lectora. Mm-hmm. És a dir, si aquell jove està acostumat a llegir molt, què ha llegit abans, que allò que el llibre que escollim per ell sigui un repte, per tant, que sigui estimulant, que li suposi un repte de seguir aprenent, de seguir avançant, però tampoc que sigui, sobretot amb els infants més petits, un repte massa difícil que acabi suposant una complicació tan gran que al final acabi frustrant-lo i l'acabi abandonant. Mm-hmm, per tant, clar. Un element important seria trobar aquell punt d'estímul i de repte, per tant, que el faci avançar, però que alhora no estigui tan allunyat d'ell. I, per tant, a vegades és veritat que molts llibres, sobretot els d'infants, ja tenen una gradació lectora i, per tant, ja ens donen pistes de per quina edat va dirigida, però s'ha de tenir en compte també aquesta, el que en diem la maduresa lectora, l'edat lectora de l'infant. Hi ha infants molt petits, però que ja llegeixen
Llibres
molt avançats. I a la inversa, hi ha d'altres infants que tenen un ritme lector més baix i que, per tant, cal trobar aquest punt.
Imagino també, Sílvia, que és molt important respectar o tenir en compte els gustos dels nens, dels joves,
exacte,
fins i tot quan no coincideixen gaire amb els gustos dels pares, no?, del que ens agradaria que llegissin.
Sí, exacte. L'altre element clau és què li agrada, no? Uh-huh. Quins són aquests gustos? Quins temes li interessen? En quins gèneres es mou? Què el motiva? I perquè moltes vegades ens ve al cap, pensem sempre en literatura, però pensem també en llibres de coneixement, que pensem, evidentment, en poesia, pensem en còmic, pensem en tots els gèneres possibles, perquè l'important és trobar aquell gènere que encaixi en l'infant i que potser sigui l'esquer que li permeti, no?, enganxar-se a la lectura. Mm-hmm. Per tant, jo et diria elements que li agradin, per tant, tenir en compte els seus gustos, però quan ja s'ha consolidat i ja comença a ser un lector bastant hàbil, ser una mica agosarats i moure'ns una mica d'aquesta zona de confort del jove o de l'infant per ampliar-li horitzons. Mm-hmm. Perquè és veritat que un jove no li pot agradar una cosa que no coneix. I a vegades el que ens passa és que els joves es queden potser atrapats en un gènere determinat i no es mouen d'aquí. Per tant, el repte de llançar-los, coneixent una mica el que li pot agradar, llançar-li un repte una mica més enllà, sigui un gènere diferent o sigui un autor una mica més complex, pot ser important també per eixamplar horitzons, per obrir mirades, per obrir gèneres i per anar constituint d'alguna manera aquest gust estètic i literari que han d'anar adquirint.
Clar que sí. I quins són els errors, podem dir, més habituals, no?, que cometem els adults quan intentem fomentar la lectura entre els nens? I segur que té a veure en què els intentem obligar, no? I això el que fa és allunyar-los potser de la lectura.
Sí, aquest és el gran dilema, no?, de com acostem els infants a la lectura sense l'obligació que els acaba desconnectant. Jo penso que el que és molt important és, d'una banda, oferir llibres que tinguin qualitat, i per això ens hem d'assessorar molt bé. És a dir, hi ha una gran diferència entre que l'infant tingui al seu abast un llibre de qualitat, perquè segur que les capes de coneixement i de reptes que adquireix l'enganxaran molt més, per tant, això segur. L'acompanyament lector que fem, és a dir, que tingui bons models a casa, que hi circulin a casa llibres diferents, buscar espais en què es llegeix, perquè és veritat que moltes vegades els pares exigim als infants que llegeixin i potser els pares som els que no llegim i no oferim un model lector, per tant els diem, tanca't a l'habitació a llegir i els altres estan mirant la pantalla.
Exacte.
Per tant, siguem un bon exemple, protegim espais de lectura, creem espais, moments determinats, anem a les biblioteques. Les biblioteques són uns llocs magnífics, paradisos de lectura. Llegim en veu alta, a qualsevol edat enganxa els infants, fa que no sigui una activitat solitària, sinó una activitat compartida. Per tant, diria, no deixem l'infant sol en la lectura, sinó acompanyem-lo al màxim, siguem models lectors i busquem aquells espais, no?, que ens permeten compartir moments bons i plens, també amb família, amb amistats, i fer-ho una cosa també, una pràctica social.
Mm-hmm. Escolta, i sempre estem a temps, Sílvia, de recuperar un nen, a un jove, a l'hàbit lector? És a dir, no hem de llançar mai la tovallola?
Mai, mai. No sabem mai quin llibre farà el clic en un infant.
Exacte.
O en un jove. Mm-hmm. Per tant, mai, mai és tard. Sempre hi ha un llibre hi ha un llibre per cada persona, no? Hi ha persona que té un llibre segur al món. Per tant, que ningú es desanimi. A vegades són infants que a l'adolescència s'hi enganxen. Altres vegades és més tard. Però el que diria més, anem-ho intentant de diverses maneres, provant estils diferents. Hi ha obres magnífiques, estratègies també diverses, però no ho donem mai per perdut, perquè realment el fet de llegir per un infant, per un jove, és un canvi, i és oferir-li una finestra al món i una finestra cap a si mateix, de descoberta pròpia, de descoberta de l'entorn, de creixement de pensament crític. I en una societat en la que impera tant la desinformació o una comunicació molt accelerada, molt ràpida, la pausa del que comporta llegir és fonamental. Per tant, hem d'intentar fer el possible per fer infants i joves lectors, perquè serà quelcom que acompanyarà al llarg de tota la vida, no és només en aquesta etapa, sinó que qui troba el plaer de la lectura és un refugi que ja tenim per sempre més.
Exacte, doncs ens quedem amb aquesta idea, Sílvia, que no es tracta d'obligar a llegir, sinó de trobar la història adequada en el moment oportú, no? I avui, doncs, és un dia fantàstic per intentar buscar aquesta bona història que els enganxi i que els converteixi, com tu deies, en els lectors del futur. Sílvia Mas, doctora en Filosofia i Lletres, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en la Diada de Sant Jordi i pels teus consells.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Doncs bones recomanacions, les que ens ha donat la Sílvia Mas a l'hora d'escollir un bon llibre per als nostres infants. Encara hi som a temps d'encertar. Vinga, de seguida tornem a connectar amb la Mar Puerto, que està a peu de carrer, seguint minut a minut aquesta Diada de Sant Jordi. De seguida tornem.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
¿Yo por ladrón hago saltar la alarma?
Sí.
¿Pero si yo fuera una mascota, no?
No.
¿Y crees que si me disfrazo de...?
No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Molta gent que a aquesta hora, a les 7:27, està sortint de la feina i que s'acosten doncs, a les parades de llibres i de roses per fer les últimes compres. Tornem a baixar al carrer a veure on es troba la Mar Puerto, que crec que està amb una protagonista. Mar, amb qui estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. Doncs estem aquí amb la Marina, que té una empresa que es diu Flores, i la veritat és que avui estan venent moltíssimes roses. Marina, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola. Bien, muchas gracias, buenas tardes.
A ver, tenéis toda esta paradita de rosas llena, colapsada durante todo el día.
Sí,
¿cómo
sí.
estáis viviendo a día de hoy?
Un momento que, bueno, normalmente es como por la mañana, es como viene una ola, luego se para un poco y van caminando, paseando, tal, pero claro, a partir de las 3, 4 ya empieza la locura, porque la gente quiere salir antes por la tarde de trabajo, quiere pasear, quiere comprar rosas, quiere disfrutar el día. Y sobre todo ahora ya 5 o 6, ya está, hasta las 8 no vamos a tener vida.
¿A qué hora habéis empezado a abrir la paradita y a montar todo esto que tenéis aquí puesto?
El montaje empieza a partir de las 6, entonces, pero la venta empieza a partir de las 9. Entonces de 9 a 9 es la, digamos, venta al público. Sí, pero mientras estás montando la parada, a las 6:15, 6:30, pasa alguno que ha salido a correr, otro que ha salido a comprar un diseño. Y entonces, ¿puedo comprar, por favor? Nosotros aquí en el medio montando aún el chiringuito, pero sí, es súper bonito, la verdad. Es, bueno, es así.
¿Y cómo es que os habéis decidido a hacer esto? ¿Hace muchos años que estáis participando en San Jordi? ¿O
es cómo? Mi cuarto o quinto San Jordi ya. Es mi cuarto San Jordi. Bueno, Yo siempre he sido florista, he trabajado antes en la tienda y pues hace 4 años que me monté mi propio proyecto y entonces estoy en el gremio de floristas y entonces así ya puedes participar y pedir un puesto en la Rambla.
Y tenéis flores de todo tipo, ¿no? Veo rosas con diferentes decoraciones, montajes... hay de todo, ¿no?
Sí, normalmente, claro, es la rosa típica clásica, es la rosa roja, pero solemos tener también rosas de color porque hay mucha gente que no quiere una rosa roja, quiere rosa blanca, quiere rosa amarilla, lila y todo. Y también este año es el segundo año que hemos decidido divertirnos y también tenemos una rosa que es una rosa color unicornio, es como un arco iris. Y a los niños, sobre todo cuando sacan a los niños a pasear por el antes del colegio, los peques, los pasan todos por la parada y este año otra vez han venido todos a mirar su rosa de unicornio.
Aparte de la rosa entera, ¿no? Que vemos también, tenéis como mini rosas puestas, ¿no? Más como en un jarrón.
Sí, es como una cestita con una esponja que tiene agua y de ahí la rosa va absorbiendo. Entonces, como si alguien no quiere ir caminando con una rosa larga por Barcelona, entonces tenemos este mini detalle también para los niños, si les gusta mucho. Es como un centro, entonces lo presentamos en una bolsita y la gente, ¿no?, lo tiene como un centrito en casa.
Y la gente que ha venido hoy a compraros, mayoritariamente, ¿por cuál se han decidido? ¿Más la típica, la clásica, la roja? ¿O qué os ha... ¿Hay algo que os haya sorprendido en especial? ¿Gente que se haya llevado más de una?
No, sí, siempre hay gente que se lleva más de una, 6, 7, 8, alguna que ha llevado 15 para las compañeras o para toda la familia. Y las que llevan más, es que la verdad no hay un ejemplo en especial. Llevan de todo, pero claro... No, sí, igual sí, la más básica, la más clásica, que es solo rosa y solo espiga, con un poquito de celofán, este sí que la que se lleva más que todas, y es como la más económica también la que tenemos.
Porque si hablamos de precios...
Sí, pues la más económica la que tenemos es esta rosa sale a 9 euros, y luego vamos... como la rosa, la variedad siempre es la misma, es una rosa holandesa que se llama Red Naomi, es una rosa, digamos, de lujo, y es como la más resistente, la apertura es preciosa, tiene como un pétalo terciopelado, y entonces es como una rosa diferente, es una rosa muy especial. Entonces solemos trabajar en rojo solo con esta rosa. Y la hacemos en diferentes escalas de decoración. Vamos la más simple a 9 euros, luego esta misma rosa, pero con más verde, con más decoración, con más hojita o otra colorecita de adorno, pues va subiendo, y la otra, pues que es como un tercer diseño, que es la premium, la que tiene otro envoltorio y tiene más material aún decorativo.
¿Y dices que dura más por algo en especial? ¿Hay que cuidarla de alguna manera?
Bueno, cualquier flor, cualquier rosa, si cuidas bien, si la cortas cada día, si cambias el agua al menos cada 2 días, la rosa, cualquier flor y la rosa lo agradece mucho.
¿Cuánto puede durar más o menos?
Una rosa mínimo dura 5 días, pero sí, pero suele durar más, suelen durar a veces hasta 2 semanas incluso.
¿Sí?
Pero y esta variedad en la Red Naomi en especial, no sé los cultivadores que han hecho, pero es una variedad que, la verdad, es bastante duradera y cuando está fresca es maravillosa.
Perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos y a ver cómo acaba el día, esperemos que con muchas ventas más.
Espero que también, muchísimas gracias.
Molt bé, doncs gràcies, Marc. Ja sabeu de quina manera, eh? Heu de cuidar les roses que us regalin avui perquè us durin el més possible. Preneu bona nota. Gràcies, Marc, que vagi molt bé.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En la Linterna COPE Cataluña y Andorra vamos a hablaros de abusos bancarios. Vamos a empezar sabiendo qué son los abusos bancarios, porque a lo mejor lo que para ti es un abuso, para otro no lo es. Los amigos de Área Jurídica Global siempre están ahí al pie del cañón para darnos respuestas a tantas preguntas que nos hacemos. Arianda López y Javier López, abogados de Área Jurídica, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué son los abusos bancarios?
Todas aquellas cantidades que el banco te ha cobrado de más. O bien un abuso de no haberte refinanciado una deuda cuando debería haberlo hecho.
O bien algo que no te han explicado con la suficiente claridad y tú has firmado sin saber qué es.
Uh-huh. O bien una balista que no correspondía cuando se firmó una hipoteca o una
balista. Yo lo podría resumir como los goles que te han colado o te han intentado colar.
Uh-huh. ¿Y dónde está el VAR? El VAR seríais vosotros, ¿no? Hacemos la repetición.
Exacto.
De la jugada.
El VAR es la propia jurisprudencia que ya hay, la normativa europea en materia de protección del consumidor, que nos dice, por ejemplo, que todas las hipotecas, sin excepción, firmadas ante des del 2021 són abusives en Espanya, i no exagero, todas. Todas te han cobrado la comisión de apertura, te han cobrado los gastos de notario, gestoría y tasación, todas tienes un interés de demora abusivo, eso es ley, y te tienen que devolver muchísimo dinero. La media está en 3.000 euros por cada hipoteca firmada. La mayoría de préstamos que has firmado también son abusivos. O sea que
eso... Sí, nosotros seríamos quien te explica que el VAR te puede dar la razón y te lleva al árbitro. Más o menos un poco así.
Y se vuelve a repetir otra vez la jugada, digamos, claro, para que salga de manera correcta.
Esto es como un boomerang. El banco te ha tirado un boomerang riéndose de ti, pero el boomerang le vuelve al banco y el banco ahora tiene que devolverte.
Siempre y
todo
cuando
lo que
te quejes. Claro, si no te quejas, nadie te dará nada.
Pero entonces, ¿por qué nos tratan, entre comillas, como tontos? ¿Por qué todos lo hemos pagado?
Porque solo reclama uno de cada 10.000 y al banco le sale rentable abusar de tu confianza.
De hecho, seguro que hay mucha gente pensando, sí, yo tengo hipoteca, tengo préstamo, tarjeta o cualquier relación con el banco. Pero ¿para qué voy a llamar? Es un rollo.
Por ejemplo, un dato que esto es, y es real, aunque parece mentira, 92% de los préstamos que hemos analizado para vender automóviles, para la compra de un automóvil, son abusivos.
Caray.
Y todas las marcas de automóviles los hacen y son abusivos. Ahora, ¿cada cuánto reclama? Uno de cada 10.000 le sale rentable. Si la normativa europea nos dice a través del Banco de España que se tiene que hacer una financiación al 5,5 y la mayoría de financiaciones son al 8, al 9, y lo dice la ley, si es abusivo es cero. Y claro, todo lo que has pagado de intereses te lo tienen que devolver. El 8% a 10 años es el 80%. Si el coche te costó 60.000 euros y te tienen que devolver el 80% de intereses, pues fíjate si hay dinero a recuperar. Y el cliente pobre que dice, no, es que debo dos cuotas y no puedo pagar. No, es que te deben,
es que te
a,
deben a ti
30.000, 10.000,
5.000. Y además el coche está pagado.
Y además el coche ya estaría pagado. Que como no puedes pagar las dos últimas cuotas, encima se lo quiere quedar el banco.
Al final el banco, tampoco quiero pensar, porque en el fondo seguro que es verdad, pero no quiero pensar que se lo plantean de esta manera, pero si son 100.000 clientes en un banco y cobran un euro de más sin que nadie se entere a cada cliente,
yo no voy a decir el nombre del banco. El otro día hicimos un cálculo de cuánto ha cobrado de más un banco. Y eran 1.000 millones de euros. Y resulta que ha dado de beneficio 300 millones de euros. Es que el beneficio del banco es menos que lo que, iba a decir roba, pero queda feo, lo que abusa del cliente. Alucinante. Si los bancos no hicieran abusos bancarios, igual también tendrían que quebrar. Entonces esto es un captiquipugi.
Y tengo que decir que también una cosa que me sorprende mucho es, seguro que... segurísimo, la generación boomer, ¿no?, por ejemplo, nos ha escuchado mucho hablar de abusos bancarios.
Sí, ¿eh?
Pues quien nos llama es el padre, diciendo, mira, mi hijo tiene una hipoteca. Eso
claro,
pasa
es
muchísimo.
La economía familiar de muchos ancianos es la que está tirando del carro.
Totalmente.
Hay muchos abuelos que han avalado o abuelos
claro,
que
claro,
con su pensión ayudan a la familia. Y son los que buscan soluciones y dicen, oiga, que me voy a quedar sin pensión.
Claro, no, pero muchísima gente sabe que los abusos existen, pero no todo el mundo lo mira.
Ya. Oye, con las tarjetas de crédito ya ni hablemos, ¿no?
Bueno, no puede
más
haber,
de lo mismo.
Totalmente. Igual. No, yo no, aún no he visto ninguna tarjeta de crédito que no tenga cláusulas abusivas, porque es que encima ya hay sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que te dice, en el caso de que el TAE no sea, como dice el Tribunal Supremo, 6 puntos por encima, hay una falta de transparencia. Y por falta de transparencia, porque no es claro el contrato que se firma, también es abusivo. Y te
también
que
nos pasa mucho con las tarjetas que se firman en los centros comerciales, no solo en los pasillos con una financiera, no, en el mismo centro comercial, compra usted la tele, la puede pagar a plazos con
sí,
esa tarjeta
sí,
de sea el centro comercial que sea.
Sí.
Eso también es abusivo. Mucha gente piensa, no, es que claro, yo lo firmé con Alcampo o con Capravo, esto no es un banco. Sí, sí, sí. Esto también es abusivo.
Claro. Y es abusivo también que te digan que la financiación que te hacen es al cero. Y es mentira. Porque si el televisor te costó 100 euros, el propietario del establecimiento no recibe 100 euros de la financiera, recibe 73. Y a ti te dice que te financian 100 al 0%. Y ves el contrato y dices, oye, esto es al cero. No, es abusivo. Hay que pedirle cuánto dinero recibió el establecimiento. Recibió 70 y tú estás pagando por 100 euros. Sí, al cero. Al cero, pero te están cobrando un 30.
Bueno,
hasta ahí hay abusos cuando ves el interés cero.
Es una auténtica vergüenza que pase esto, pero por suerte hay gente como los de Área Jurídica Global que siempre están aquí con nosotros, Arianda López y Javier López, ellos son abogados. Hay mucha gente trabajando detrás del 900-730906, 900-730906, para que nos dejen de tomar el pelo. Si tenéis dudas, preguntar. Y si ya os la han colado, os han metido el gol, vamos a ir a por el VAR. El VAR son Área Jurídica, ¿de acuerdo? Gracias por venir y por ayudarnos y ayudar a todas esas personas que ahora mismo están viendo la luz después de esta conversación. Gracias
a vosotros
por ayudarnos a difundir.
La
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabes que con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa pones tu casa en modo fácil? Fácil de entender, que te cubre y que no, fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
I seguim celebrant aquest Sant Jordi, on millor ho podem fer que és al carrer, on encara aquesta hora hi ha molta gent passejant i comprant les últimes roses i llibres. Tornem a connectar amb el Ferran Rovira. On et trobes, Ferran? Bona tarda.
Doncs, Yolanda, durant aquesta estona he estat passejant pel centre, sobretot pel Portal de l'Àngel, que és el punt destacat d'aquest any per les obres de les Rambles. Aquí l'ambient està molt carregat, costa caminar amb fluïdesa, ja que tothom es va parant a mirar les paradetes i fent fotografies als edificis decorats i a tota la decoració que hi ha per aquí pel carrer. Sobretot es nota que la gent ha sortit ja de treballar, s'ha posat guapa i ha vingut aquí a donar una volta pel centre. Un centre que es comença a notar ja l'augment important de públic. Moltes parelles passejant, agafades de la mà, que compren roses, compren llibres, i moltes famílies amb nens que fan cua per comprar un gelat, i sobretot el que ja és molt ambient de dia festiu aquí. Per posar un punt negatiu, podria parlar del vent, que està fent volar algunes roses i que també està fent algunes paradetes posar-se enginyosos per mantindre tot el material en bon estat i a sobre de les taules. Però si parlem de vent, he pogut parlar amb uns nois d'una parada que l'aprofiten per tenir molta velocitat.
Bueno, nosaltres som una associació d'estudiants de l'UPC, la Universitat Politècnica de Catalunya, i som un equip que està en el Fórmula Student, que bàsicament creem i dissenyem un cotxe. Llavors, clar, per fer-ho necessitem molts fons, perquè, com entendreu, és molt car fer tot això, i per tant hem proposat com a mesura per guanyar aquests diners, doncs fer una parada de Sant Jordi i vendre roses.
El que hem escoltat és el Pol Vigas, un dels membres de l'equip, que avui està passant el dia aquí en una paradeta venent roses per financiar el seu cotxe de l'equip de Fórmula Student. Segons el Pol, han tingut un matí tranquil i ara a la tarda és quan esperen un major nombre de clients.
Sí, correcte. El matí sempre és una mica més tranquil. Sí que potser just abans d'anar a treballar hi ha una mica més de gent, però durant el matí és bastant tranquil i a la tarda és quan tot s'accelera perquè tothom surt de la feina. La veritat és que estem venent menys del que ens esperàvem, perquè respecte a l'any passat, que també ja vam fer aquesta iniciativa, doncs sembla que hi ha menys demanda, però tot i això, de moment estem complint i no estem tenint pèrdues ni molt menys.
Ells porten aquí des de primera hora del matí al peu del canó, en una jornada que a priori pot fer-se llarga, però el bon ambient que es respira entre companys d'equip ho canvia tot. La complicitat i el bon rotllo fan que les hores aquí es passin igual de ràpid que el cotxe que volen tenir l'any que ve.
Al final estàs amb amics i això et passa molt ràpid, rius, fas bromes i entre cometes estàs treballant, però en realitat ho estàs passant bé, per tant, el dia passa volant.
Segons ens explica el Pol, de la jornada d'avui no en tindran beneficis personals, sinó que la seva intenció és destinar tot el que guanyin a les millores del cotxe.
No, en el nostre cas el 100% dels diners aniran al cotxe, ja que, com deien, anem justos de diners per fer els canvis que volem fer de cara a l'any que ve, i tot el que sigui benefici per l'equip, doncs es destinarà a això.
I doncs aquest ha estat el dia d'avui per uns nois que ja lideren un projecte destacat a nivell estatal i que somien cap a un futur amb ambició.
Home, sempre positius, evidentment. La intenció és que cada cop millorar el cotxe, cada cop ser més ràpids, i ja podem dir que som el millor equip d'Espanya, però tot i així volem competir contra els millors equips europeus.
Doncs, Yolanda, jo em despedeixo ja després d'aquest dia amb tanta intensitat al centre de la ciutat, gairebé la mateixa intensitat que podríem trobar a una cursa de Fórmula Student.
Molt bé, gràcies, Ferran. Gràcies per aquesta connexió i et deixem ja que gaudeixis del que queda de Diada de Sant Jordi. Que vagi molt bé. Bona tarda. I de seguida anirem fins al Passeig de Gràcia perquè avui els aparadors de molts comerços d'aquesta via han aparegut decorats d'una manera molt especial. De seguida parlarem amb el Lluís Sans, president de l'Associació de Passeig de Gràcia.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esta primavera, equípate con los supertecnoprecios del Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Y también un 20% en aire acondicionado.
Llévate televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras...
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 26 de abril en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
¡Ojo, porque parece que lo ha visto claro! ¡Entra rápidamente a Ocasión Plus! ¡Ahí está! ¡Atención, porque ve la oportunidad! ¡Se abre paso! ¡Se acerca! ¡Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
¿No te ha pasado? Los niños, el zumo y no una mancha en tu nuevo sofá.
Sí, pero estoy tranquila porque con las telas AquaClean las manchas se limpian usando agua. Así de fácil. Ahora ya puedes disfrutar de tu nuevo sofá sin miedo. Descúbrelo en las mejores tiendas de sofás o en AquaClean.com. Fabricado en España.
Una volta pel centre de Barcelona, pel Passeig de Gràcia concretament, a banda de parades de llibres i parades de roses, segur que us heu fixat en els aparadors de molts establiments, uns aparadors que estan plens de llibres. Una proposta per aquest Sant Jordi que uneix en un dia tan especial com el d'avui, comerç i literatura. El Lluís Sans és el president de l'Associació del Passeig de Gràcia. Lluís, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs a veure com va sorgir aquesta iniciativa, no?, de sumar els aparadors al Passeig de Gràcia, de decorar-los d'aquesta manera tan original per la Diada de Sant Jordi.
Bé, l'editorial Planeta es va contactar a l'associació i va proposar deixar-nos llibres als establiments perquè ho poséssim als aparadors. No només als aparadors, perquè també a molts hotels se'ls han posat, a algun restaurant, és a dir, als establiments del Passeig de Gràcia. I vam pensar que era una molt bona idea, perquè la cultura i el Passeig de Gràcia van de la mà. No la cultura literària, però sí la cultura d'edificis emblemàtics com la Pedrera, Casa Batlló i tants altres edificis que tenen, diguem, una herència arquitectònica molt forta. Per tant, cultura i Passeig de Gràcia han anat sempre de la mà i creiem que era una manera també de festejar aquest Sant Jordi tan fantàstic.
Clar, Sant Jordi que s'acostuma a associar doncs, a les llibreries, floristeries, a les parades al carrer, però aquest any va més enllà i on hi trobem llibres on habitualment hi ha roba, joies o disseny, no?
Efectivament. Hem volgut posar, diguem, la cultura, els llibres, dins dels nostres establiments, de manera que, efectivament, normalment es venen doncs, peces de roba, accessoris, joieria o restaurants o hotels, de sobte també s'omplen de llibres. Uh-huh. I això és molt maco.
Escolta, i com està reaccionant la gent quan veu aquests aparadors? Els crida l'atenció?
Sí, la veritat és que sí, i agraden. I és una manera també de celebrar Sant Jordi i de, diguem, que el Sant Jordi que està al carrer també entri una mica dins dels nostres establiments. I sempre la cultura és un bon company de viatge.
Jo no sé si aquesta iniciativa neix amb la intenció de tenir continuïtat en els propers anys per altres Sant Jordi o per altres cites culturals.
Bueno, aquesta és la idea. La idea és començar aquest any i, com de moment ha agradat molt, intentarem continuar l'any que ve. Per tant, però bueno, això depèn una mica de la valoració que fem al final. Però de moment la resposta ha sigut molt positiva.
Molt bé, Lluís Sans, president de l'Associació del Passeig de Gràcia. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia com avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i per acostar-nos a aquesta iniciativa no tan original que combina, com estem explicant, comerç i llibres en aquesta Diada de Sant Jordi. Que vagi molt bé, Lluís.
Gràcies a vostè.
Bona Diada de Sant Jordi.
Gràcies. Igualment. Bona tarda.
Oh. amb permís de Sant Jordi, us explicarem de seguida també una nova polèmica al voltant dels centres educatius, i és que s'ha impulsat una prova pilot que introduirà agents dels Mossos d'Esquadra de paisà a les escoles.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo, me gusta muy. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiterno.
Sí, eso iba a decir, que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los fofros.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
¿Cuál diríais que es el recuerdo más bonito que os queda compartiendo la vida?
Los hijos que tenemos y los nietos que tenemos. Es una experiencia más bonita.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Quan tenia 9 va ser segrestada per un amic de la família, un veí de l'Hospitalet de Llobregat, que se la van dur a la selva boliviana.
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
Deja de soñarlo. Vívelo.
Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Dándole bola a la entrevista que le hemos hecho a Elia Topuria, que está en redes.
Muy bien. Has estado en su casa, ¿no?
En su casa, espectacular.
La casa es
brutal, de verdad.
El gimnasio lo tiene en su casa.
Abajo, y tiene una clínica que podía tratar a 30 personas al día.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Minuts i les 8 i ja tenim una nova polèmica als centres educatius. S'ha impulsat una prova pilot que introduirà agents dels Mossos d'Esquadra de paisà en 13 centres considerats d'alta complexitat. És una informació que avançava el diari El País i que ha confirmat el Departament d'Educació. Estem parlant d'una presència policial permanent que el que pretén és garantir la convivència escolar des de la prevenció, dissuadir davant de situacions de violència i, si cal, intervenir. Com us podeu imaginar, doncs això d'introduir la policia a les escoles no agrada ni a famílies ni a professors. Li hem preguntat a la Yolanda Segura, que és portaveu del sindicat USTEC, a Migdia COPE, i ens ha deixat molt clar que la convivència als centres no es garanteix amb policia. Parla de despropòsit i demana a Educació que retiri aquesta mesura.
Estem absolutament estupefactes. Aquesta mesura, no entenem com se'ls ha acudit, doncs, fer aquesta proposta i tirar endavant aquest projecte pilot que no ha demanat ningú, no ha passat pels espais de negociació, i per nosaltres posar un policia en els centres educatius és una bogeria.
És veritat que els casos de violència als entorns escolars han augmentat. Segons dades oficials, aquest curs ja s'han registrat més de 5.000 incidències, i aquí s'inclouen casos d'assetjament, agressions i violència masclista. 6 de cada 10 professors asseguren haver patit algun tipus d'agressió. Però tot i les xifres, des d'USTEC, Yolanda Segura insisteix en que la solució no és posar policia, sinó invertir en recursos i reduir les ràtios a les aules.
Desplegar aquest pla de convivència, no? De la mateixa manera que demanem, doncs, per poder desplegar el decret d'inclusiva, que va absolutament relacionat, demanem els recursos necessaris i les figures concretes que possibilitin aquest desplegament, que són les integradores socials, les educadores d'educació especial, les psicopedagogues, les mestres d'educació especial, les infermeres escolars i les grans mesures universals, que és reduir les ràtios.
Això és el que diuen els professors. I li hem preguntat també sobre aquesta prova pilot als propis Mossos d'Esquadra. La Imma Viudes és portaveu del sindicat Sap Fer Pol i ens ha recordat que la presència de la policia als centres ja existia. Molts agents van a escoles i instituts a fer xerrades. Encara no tenen massa detalls sobre com es desenvoluparà aquesta nova mesura, però tot el que sigui prevenir i evitar conflictes, segons Viudes, és positiu.
Tot el que sigui poder actuar com a figura de mediació en casos de violència o tot el que impliqui polítiques de prevenció als llocs, especialment als centres on doncs, pugui haver més conflictivitat, ho valorem positivament, evidentment. No? Nosaltres sempre hem destacat com a organització per ser un cos que eminentment volem ser de proximitat i, per tant, que es facin actuacions en aquesta línia i que es pugui treballar de manera més directa i més quirúrgica també amb els centres, evidentment, és positiu.
Imma Viudes considera que aquesta mesura de prevenció, ben desplegada i ben coordinada, doncs pot ser molt útil per a la convivència i per donar més seguretat a alumnes i professors. Una mesura polèmica de la que segur que continuarem parlant en els propers dies.
Somos y Colusa te ofrece los deportes, llevando siempre lo mejor del campo a tu casa.
I aquesta sintonia vol dir esports i vol dir avui José Luis Gil. Què tal, José Luis? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Yolanda, companys.
I bona dia de Sant Jordi.
Igualment, gràcies.
I has escollit el millor dia per venir a la Linterna.
Un dia com aquest no me'l podia perdre.
Molt bé. Vinga, està a punt de començar el Rayo Vallecano espanyol.
Sí, senyor. A Vallecas és la jornada número 33 de Lliga i aquest és l'11 inicial de Manolo González. Dimitrovic a la porteria, amb Omar, Calero, Cabrera i Romero a la defensa, Pol Lozano i Edu Expósito, recordem, Urco sancionat no juga avui, Milla i Dolan per bandes, i avui doble nou amb Quique García i Roberto. Què vol dir això? Doncs que el Tiempo de Español amb el Javier de Aro ja està en marxa, si voleu seguir les incidències d'aquest partit, o bé podeu escollir també l'opció del Tiempo de Juego per aplicacions i dispositius mòbils. Ara mateix en joc, al descans, Levante 1, Sevilla 0, i a 9:45 de la nit, Oviedo-Villarreal.
I adeu de la Min al que resta de temporada, José Luis.
Sí, lesionat ahir al partit davant del Celta, ja sabem que no el tornarem a veure de blaugrana en el que resta de temporada. Víctor Navarro.
Bona tarda, companys. Un Lamine Yamal que respira perquè el seu somni era anar al Mundial. Anirà al Mundial. No es perdrà la cita la primera vegada que podrà competir als seus 18 anys, però sí el que resta de temporada no el veurem amb la samarreta del Barça ja fins a la temporada 26-27. Lamine Yamal es perdrà els 6 partits d'ahir que queden. El més important, evidentment, el Camp Nou, el Clàssic contra el Real Madrid, però també la visita a Getafe aquest cap de setmana, Osasuna, l'Aves i València, i també el Camp Nou serà el partit contra el Betis. Aquests 6 partits no els jugarà, arribarà per estar en condició amb De La Fuente, seguirà un tractament conservador en el cas de Cancelo, que va ser substituït al minut 23, tot ha quedat en una ensura, avui ha entrenat en normalitat i estarà contra el Getafe aquest cap de setmana. Veurem si demà entrena, un entrenament per ser a 2:45 de la tarda, perquè el Barça viatjarà la tarda de divendres a Madrid per jugar contra el Getafe i farà nit la nit prèvia al partit, i veurem si ja estarà en condicions i entrenarà Marc Bernal, que se l'espera aviat a les ordres de Hansi Flick. També en el cas de Rafinha, del brasiler, se l'espera ja per la propera setmana.
Demà, doncs, en roda de premsa de Hansi Flick a la prèvia del Osasuna-Barça, en un Sant Jordi que ens ha deixat també la queixa del president actual del Futbol Club Barcelona respecte al nivell arbitral després del gol no concedit a Ferran en el partit davant del Celta d'ahir al Camp Nou.
I passem al bàsquet. El Barça demà se la juga a Mònaco.
Si guanya, continua l'Eurolliga. Si perd, s'acaba la temporada europea pel conjunt blaugrana. Última hora, Alberto Díez.
El Barça s'instal·la avui a Mònaco, on demà buscarà el play-off de l'Eurolliga. Estan tots disponibles. Així veu el partit l'entrenador del conjunt blaugrana, Xavi Pascual.
Creo que será muy importante no empezar mal en ese partido, ¿no? Porque aquí en casa a veces vuelves, pero allí si te cogen ventaja al principio ellos se sienten muy seguros y cometen muy pocos errores. Se juegan un poquito por debajo, ellos pueden volver, pero tú tienes más opciones. Hay que empezar bien, como mínimo estables, que no nos cojan una ventaja inicial, porque siempre en esos campos, con la experiencia y la capacidad atlética que tienen y el talento, es muy difícil volver.
Demà, Mònaco-Barça a 8:45 del vespre.
Ara sí, recordem que el Mònaco, el conjunt francès, només té 8 jugadors disponibles pel partit de demà.
I Escudé al costat de Sant Andreu i d'Europa.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament, Europa i Sant Andreu volen jugar la propera temporada a la primera ref als seus respectius estadis. El Nou Sardenya i el Narcís Sala no volen saber res de Can Dragó. Avui han rebut el suport del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, que creu que aquesta normativa obligatòria de la federació de jugar a gespa natural a la primera federació ha de caure de cara a la temporada vinent.
Molt bé, José Luis, gràcies. Que acabis de gaudir de Sant Jordi.
Ho intentarem.
Vinga, fins demà. Doncs hem arribat pràcticament a les 8 en punt de la tarda i com cada dia a aquesta hora et seguim explicant tot el que t'interessa a la linterna d'Àngel Expósito. Disfruteu del que queda de Sant Jordi. Fins demà, bona tarda.